Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, demana penes més dures pels menors que delinqueixin. Assegura que un dels men ha detingut aquest cap de setmana per la violació a una dona ja havia protagonitzat altres incidents al poble. Arbell diu que la situació provoca un perjudici per la resta de menors tutelats i reclama que es pugui aïllar els individus conflictius de la resta de joves i de la societat. L'alcaldessa afirma que la majoria dels 50 mena que s'allotgen a Canet treballen per integrar-se de manera ràpida i responsable i demana no estigmatitzar a tot el col·lectiu. El no és no i el volem acollir defensa ha de ser compatible. Arbell reclama també una millor coordinació amb la Generalitat a l'hora d'afrontar aquesta problemàtica. L'alcaldessa de Canet proposa que es convoqui una taula de seguretat a nivell nacional que reuneixi tots els alcaldes dels municipis que tenen centres d'acollida de menors tutelats. Prohibir l'accés a alguns cims, l'ús de barbacoes o material pirotècnic, obrir de forma gratuïta les piscines municipals han estat algunes de les mesures que des de divendres i fins aquest diumenge han adoptat alguns municipis de les comarques arreu de Catalunya, arran de l'onada de calor que estem patint. Amb l'objectiu de prevenir contra els incendis forestals i els cops de calor. Olot de Televisió, Gerard Puigdemont.
Bona tarda. Un dels municipis que ha pres mesures els últims dies ha estat Les Preses. Amb el pla UFB activat divendres i dissabtes va decidir tancar l'accés a l'àrea recreativa de Xenacs, després de parlar-ho amb el Sigma i els ADF de la Garrotxa. Al mateix temps, amb l'avís activat, tampoc s'ha deixat fer ús de la barbacoa. Raquel Ventí, bar àrea recreativa de Xenacs.
He tingut dos dies tancada tot l'accés a la muntanya perquè per l'incendis millor que no pugessin cotxes, tot i que han sigut pujar en bicicleta i així, però tant el restaurant com barbacoa és tancat, perquè a la més mínima, vull dir, després les responsabilitats poden ser molt grans.
Des del divendres i fins diumenge, tots els presencs i presenques han pogut entrar gratuïtament a la piscina municipal, una acció que també s'ha dut a terme des de Besalú. On tampoc s'ha pogut fer ús de la barbacoa ha estat a l'àrea recreativa als Pins de Sant Privat d'en Bas, a Sant Joan les Fonts i a Besalú.
I els treballadors de les empreses Villablanca i Villascens de l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus s'han manifestat avui pels carrers de la capital del Baix Camp. Es queixen per les condicions laborals i asseguren que tenen el sou congelat des de fa 10 anys. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Els tres sindicats, en presència al comitè d'empresa de les societats del grup Pere Mata, CGT, UGT i Comissions Obreres, han convocat una manifestació que aquest matí ha recorregut els carrers de Reus, des de l'Ajuntament, al centre de la ciutat, fins a la seu de l'Institut Pere Mata, que es troba a les afores de la capital del Baix Camp. Mig centenar de persones han protestat per un empitjorament laboral que asseguren que afecta a unes 500 persones i expliquen que hi ha treballadors que tenen els sous congelats des de fa 10 anys. Claudio Parodi és el portaveu del comitè d'empresa.
Hay gente de Belicens que hace 10 años que tiene sueldo absolutamente congelado. Y bueno, además de que han bajado ratio y las condiciones laborales han mermado mucho.
Parodi explica que l'empresa els va rebutjar un increment salarial del 3,5% pel 2018 i que ara no descarten acampar davant la seu de la societat com a mesura de pressió.
Tenemos pensado llevar a la asamblea para realizar una acampada y seguir con medida un poco para presionar a la empresa que recapacite y nos pueda aumentar el sueldo, o sea, nos aumente el sueldo.
Aquesta setmana concretaran en assemblea les accions que portaran a terme a partir d'ara.
La crònica des de Reus posa punt i final aquest butlletí. Bona tarda, adeu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
És evident que el món en el que vivim ens dona i ens ofereix moltíssimes més oportunitats. Oportunitats de menjar nous productes, oportunitats de conèixer nous sabors, nous aromes, oportunitats de tenir accés a aliments que els nostres pares i els nostres avis ni tan sols imaginaven. També és veritat que hi ha hagut aliments que han fet el camí contrari. El pollastre per ells era un element de luxe i avui en mengem gairebé cada dia que volem, i en canvi el bacallà per ells era un, ja es deia, que era el peix de pobres, i en canvi el bacallà avui en dia s'ha convertit en un aliment d'aquells que tu penses dues vegades abans de comprar-lo. És evident que arriben productes d'arreu del planeta i que, per tant, tenim molt més accés a diferents menjars i tots ells de qualitat. Però també és evident que hem de ser més crítics que mai. Avui s'ha aprovat, i de fet ha entrat en vigor, la nova llei del pa. Una llei que, al marge de baixar l'IVA de determinats tipus de pans, serveix per posar ordre en un mercat que s'ha desgallavat durant els darrers anys. Abans, el pa el compraves al forn. El pa el feien a la fleca, a sota casa o a la cantonada, a dalt o a baix. Anaves allà i compraves el pa, la barra de quart, la barra de mig, la barra integral, quatre pans més i part de comptar. Amb la irrupció del nou negoci de les benzineres i les estacions de servei, això s'ha diversificat. I ara venen pa a tot arreu i pa de tot tipus. Que si amb massa mare, que si de cereals, que si de nous, que si integral, que si superintegral, que si de llenya, que si gallega, que si francesa... I al final no sabem què carai comprem. Amb aquesta nova llei, més enllà de parlar de l'IVA, es posa ordre a coses com, per exemple, no dir pa de llenya si realment no s'ha cuit amb un forn de llenya. Que això està passant. O, per exemple, limitar la quantitat de sal per allò de que siguem i en mengem tots una miqueta més sa. Més enllà del que això significa i de l'aplicació que pugui tenir a la vida quotidiana, sí que és veritat que tot aquest accés a tots aquests nous productes ens ha de ser i ens ha de fer cada cop més crítics. Ens ha de fer ser cada cop més curosos a l'hora de consumir determinats productes. I, sobretot, llegir les etiquetes. No per generar-nos pel·lícules, no per paranoiar, però sí per ser conscients de què estem alimentant, què és realment un aliment de qualitat i quin és que un dia pots consumir, no passa res, però que menjar-lo quotidianament no respon als criteris de més salut. Esperem que això del pa ens serveixi a tots per donar-nos compte de que moltes vegades no ens produeixin, no ens venen coses que com les d'abans, i que tot sovint ens amaguen alguna llebre o algun gat enmig de tanta llebre. Ben trobats, avui al Far parlarem de peix, parlarem de navegació, parlarem d'història, parlarem de pesca, parlarem de sostenibilitat i parlarem de drets humans i de moltes altres coses, com cada tarda, amb aquesta mirada marinera que fem i aquesta mirada marina que tenim al voltant de la Mediterrània i que d'alguna manera ens caracteritza. Avui, per cert, que és el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació. Salutacions cordials de tot l'equip que fa possible el Far cada tarda, que són en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Acompanyeu-nos, passarem segur una travessa entretinguda, divertida i interessant.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és evident que la travessa d'avui la comencem amb unes temperatures més agradables, com a mínim més còmodes, menys irritants, menys altes de les que hem tingut al llarg d'aquest cap de setmana divendres. Ja ho havíem anunciat, onada de calor, realment ha estat una onada intensa, potser no tant a les hores centrals del dia, que també, però sí per la seva persistència a les hores de manca d'insolació, de manca de sol. Sembla que això s'ha posat punt i final. Som, de fet, en un període de transició. No vull avançar aconteixements, però sembla que el cap de setmana vinent ens n'apropa un altre. Avui els companys que miraven les previsions a llarg termini ens posaven sobre la pista. En tot cas, mirem el que tindrem immediatament les properes hores pel que fa referència al temps, i d'això se n'encarreguen els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui és el torn de l'Ester Batall. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Trobem una jornada dilluns avui molt tranquil·la a la costa catalana, en general amb una tarda molt i molt assolellada, i el el domini de la marinada arreu amb en conjunt cops moderats i el domini del vent de xaloc. De cara a les properes hores, però, cap al final de la jornada, el vent quedarà fluix i direcció variable i especialment durant la matinada. Les àrees de marejol s'encalmaran, parlarem d'arrissada, sobretot fins a mig matí, quan de nou el vent començarà a bufar amb una mica més d'intensitat. Demà s'espera un domini més clar del component sud, amb estones de migjorn i durant la tarda amb algun cop fort, especialment cap a punts del nord de la costa central i sud de la costa brava. A més, fins a mig matí dominarà el mestral a les Terres de l'Ebre i la tramuntana al nord de l'Alt Empordà. En conjunt, de cara a demà, una miqueta més de vent, durant la tarda també àrees de marejol i, en quant a l'estat del cel, continuarà l'ambient assolellat, si bé demà amb el pas d'alguns intervals de núvols alts i prims. I també fins a mig matí algun interval de núvol baix a punts del litoral amb alguna boirina molt de matinada, molt poca cosa. En conjunt, molta estabilitat. La temperatura de cara a demà un pèl més baixa que no pas avui. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda, Esther, que vagi bé. Agraïts d'aquesta crònica que ens dibuixa temperatures una mica més baixes de cara a les properes hores. Anem a fer un cop de l'actualitat.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem aquest repàs de l'actualitat fent un cop d'ull al que està passant a la costa central del país. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
I en concret al Maresme i Barcelona, perquè el jutjat de menors ha decretat l'internament durant 3 mesos dels 3 menors d'edat detinguts aquest cap de setmana acusats d'una agressió sexual a Canet, que per cert estava de festa major, i un infant al Masnou. Explica'ns.
Un intent al Masnou. Els joves han comparegut davant el jutjat qui ha ordenat el seu ingrés a Can Llupià durant un període prorrogable de 3 mesos. Dos d'ells acusats, com explicaves, de violar una jove Canet de Mar i gravar-ho amb el mòbil durant la matinada del dissabte, i l'altre menor per temptativa de violació, en aquest cas, com dèiem, al Masnou. Després d'aquests fets, la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha demanat que no es condemni a tot el col·lectiu, tot recalment. Hi ha més de 4.000 joves migrats sols i que només amb el que portem d'any n'han arribat 1.060 més. També ha anunciat que el govern es personarà com a acusació particular i ha mostrat el seu escepticisme en quant a fer una acollida amb garanties. Per la seva banda, des de l'Ajuntament del Masnou també estan estudiant la possibilitat de presentar-se com a acusació popular, i el de Canet diu vol recollir tota la informació abans de decidir quina acció emprendre.
Plenament d'acord no condemnar tot el col·lectiu per les malifetes d'uns pocs, amb això hem de ser molt curosos i, per tant, per suport a aquesta idea. També seria interessant que quan poses en dubte el funcionament de la dagalla i dius aquí hi ha un problema i no l'estem encara bé, no t'acusin de racista, que és el que ha passat fins ara. Però, en tot cas, aquesta és una altra qüestió. Interessant posar l'accent en això. No tots són iguals, hi ha algun que no, hi ha algun que ha fet malifeta, però, evidentment, hem de donar oportunitats a tothom. I l'Ajuntament de Barcelona, finalment, perquè porten jugant el gat i la rata tot el cap de setmana, activa el protocol per episodi de contaminació.
Un protocol, però, que de moment no contempla restriccions de trànsit, tot i que s'aconsella evitar el vehicle privat i optar pel transport públic. Ho ha fet avui mateix, perquè la previsió meteorològica no preveu que la situació millori durant les properes 24 hores. Des del consistori s'han previst algunes actuacions, com el rec de places i parcs que no estan asfaltats, l'increment del rec amb aigua freàtica als principals carrers de Barcelona, també suprimir els bufadors en els serveis de neteja i jardineria i que es prohibeixin les activitats que generin pols en les obres. Pel que fa als particulars, se'ls recomana que regulin la climatització de les cases i s'eviti tant l'escalfament com la refrigeració excessiva. L'activació de l'Ajuntament de Barcelona coincideix amb l'activació també per part de la Generalitat, qui també ha acabat declarant l'episodi d'alta contaminació a tot Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, si esteu a l'àrea de Barcelona ja sabeu el que heu de fer, i si no, tampoc està malament que ens apliquem alguna d'aquestes mesures per mirar que això no vagi més enllà. Gràcies, Isabel, fins després.
Fins ara.
I per cert, parlant de calor i altes temperatures, precisament aquesta és la denúncia que ha fet el comitè d'empresa de l'Hospital del Vendrell, que ha denunciat les altes temperatures que hi ha al centre hospitalari des de la setmana passada, Ivan.
La situació s'ha donat per culpa d'una avaria en un dels sistemes d'aire condicionat. Des del comitè han lamentat que les plantes d'hospitalització estiguin treballant sense refrigeració en plena onada de calor i acusen la xarxa sanitària Santa Tecla de no posar-hi remei després de 6 dies. Segons fonts del comitè d'empresa, la temperatura ha arribat als 28 graus a les plantes i als 26 graus als quiròfans, una situació, diuen, que no és l'adequada per l'atenció quirúrgica. Per la seva banda, des de la direcció del centre han admès que un dels sistemes d'aire condicionat que té l'hospital va fallar dimecres passat, però han afegit que avui mateix ja han començat a treballar en la seva reparació. Aquesta incidència ha obligat a ajornar algunes intervencions quirúrgiques, ja que la temperatura no era la més adient. Unes operacions que reprendran el més aviat possible quan el problema estigui resolt. De fet, des de la direcció han apuntat que està previst que la incidència es resolgui durant aquesta mateixa tarda.
Doncs el que estrany és que un centre hospitalari no tingui un sistema d'emergències, de reparació d'urgència per precisament aquestes coses i que tinguem que anar anul·lant operacions perquè resulta doncs, que no tenim un equip, no?, que pugui auxiliar-nos quan passen aquestes coses. No?
I exacte, i que tingui tres i que quan falla un es provoquin, no?, aquestes situacions d'alerta extrema de calor al centre hospitalari. I en tot cas, avui ha començat a funcionar, no al 100%, però sí ha començat a funcionar i es reprèn les atencions.
Doncs esperem que no s'espatlli mai més. Gràcies, Ivan, fins després.
Fins ara.
I no deixem l'apartat al món de la salut perquè els delegats de l'UGT d'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre denuncien la situació que estan patint els professionals de la salut de l'àrea bàsica d'Amposta i de l'Institut Català de la Salut. Judit Castells.
La directora de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Maria Eixà, assegura que des del departament s'aposta per la continuïtat d'un model sense donar opció a cap tipus de negociació, comunicant als treballadors que aquesta decisió no es revertirà. Des de la UGT expliquen que l'únic que demanen és que es tingui en compte el consens professional i no les decisions preses exclusivament pel departament amb motius polítics i econòmics. Asseguren que per fer l'atenció continuada a l'Hospital Comarcal és invertir diner públic i necessari, quan ja hi ha un espai, que és el nou cap d'Amposta, on se poden dur a terme aquests serveis. A més, asseguren que se va proposar per les millores de les instal·lacions i de les condicions de treball dins de l'Hospital Comarcal d'Amposta no s'han complert. I tant els metges com les infermeres de l'àrea bàsica de salut d'Amposta seguiran de moment fent la seva activitat i atenció continuada al cap de Deltebre.
I per cert, cop d'ull a com està l'incendi de la Ribera d'Ebre, que de fet encara crema, Judit?
Doncs sí, els bombers encara hi estan treballant. En total són 20 dotacions dels bombers de la Generalitat per extingir-lo i 3 mitjans aeris sobrevolant la zona per detectar si hi ha punts calents. No obstant, des d'ahir la nit que està controlat i que tots els habitants de les masies han pogut tornar a casa. Segons han informat els agents rurals, aquest incendi hauria cremat un total de 6.000 hectàrees.
I seguim en clau sanitària. En aquest cas, parlem dels CAPs gironins que acullen persones que han de fer treballs comunitaris. Cristina.
S'encarreguen d'informar els usuaris sobre el funcionament dels caixers TC, unes pantalles tàctils ubicades a les entrades d'alguns centres d'atenció primària i que permeten als usuaris fer diverses gestions sense necessitat de ser atesos pel personal de l'ambulatori. Aquesta col·laboració és fruit d'un acord entre la Direcció d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i el Departament de Justícia. Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives a la presó imposades pel jutge amb el consentiment del penat, que consisteixen a desenvolupar activitats no retribuïdes d'utilitat pública o d'interès social. És la segona col·laboració d'aquestes característiques a les comarques gironines, ja que des de la tardor del 2018 el Trueta té informadors que s'ocupen de vigilar que es respecti la normativa de no fumar dins el perímetre de l'hospital.
I la gala de màgia de la Gorga de Palamós recapta més de 3.000 euros per a l'ONG Proem Ad Eid.
És el Club Natació Palamós ha organitzat una gala de màgia al Teatre La Gorga de Palamós que hi va acollir 180 persones. Héctor Mancha, campió mundial de màgia, i el mag Joel Xoda van ser els protagonistes de la vetllada. S'ha recaptat 2.380 euros amb les entrades, 550 euros a través dels sponsors i amb la venda de marxandatge de Promake. Finalment s'han superat els 3.000 euros que aniran en benefici d'aquesta ONG que des del 2015 treballa en el rescat d'immigrants i refugiats que intenten travessar el mar Mediterrani per arribar a Europa.
I una desena d'alumnes d'escoles cooperativistes de Madrid han salpat de l'Ametlla de Mar per participar d'una nova edició del projecte Bitàcora. Aquest dissabte van començar una travessia en vaixell de 7 dies pel mar Mediterrani que busca apropar-los a la cultura marinera. Daniel.
Els joves participants al projecte viuran una setmana al mig del mar viatjant fins a les Illes Columbretes, l'illa de Cabrera i la de Dragonera. Ho faran a bord de la goleta Alania de Cocharter, un vaixell que té una filosofia 100% ecològica. Escoltem Dani Méndez, que és el seu propietari.
La goleta, ja sabem que és una goleta ecològica en la que nosaltres transmitim tota una sèrie de valors mediambientals. Som l'únic barco que recicla el 100% dels residus generats a bordo, que té plaques solars, que té tot uns protocols mediambientals molt estrictes, i és el que intentem doncs, transmetre-li als nois i a les noies durant aquesta setmana, no? Aquest respecte al medi ambient, aquest respecte a la mar.
Precisament durant la travessia faran classes pràctiques d'ecologia marina a través de professors especialitzats en educació ambiental. També faran activitats com busseig o podran avistar cetacis. Per aconseguir una de les 10 places, els alumnes han hagut d'elaborar un treball multidisciplinari sobre el Mediterrani, enfocat a les dones oceanògrafes.
I aquest cap de setmana el grup d'acció local del Mar de l'Ebre ha anat a Livorno, a Itàlia, no, Daniel?
Exacte, i ho ha fet amb la voluntat de fer la primera presa de contacte amb els grups d'acció local de la Toscana italiana per tal d'explorar vies de cooperació en dues qüestions. D'una banda, el turisme pesquer i en l'altra, en com millorar la comercialització en les espècies comunes. Ho parlem amb el gerent del grup d'acció local Mar de l'Ebre, en Joan Alginet.
Joan, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
I com ha anat el contacte, la trobada, l'intercanvi d'informació?
Bé, els intercanvis d'informació sempre són positius, i més si són entre sectors o entre àmbits com els de la pesca, en què jo crec que la complicitat i la cooperació que es pugui generar pues, sempre és molt satisfactòria. No? De fet, jo crec que hi ha moltes coses en comú entre el que és la zona de la Toscana i lo que representa la Mar de l'Ebre, no? tot el que és l'àmbit del sud del nostre país, sobretot pel que fa a modalitats de pesca, en té un fort pes també de la pesca d'arrossegament. En algunes espècies que compartim, concretament, per exemple, la galera. La galera és una espècie comú a la zona de la Toscana i a la zona del Delta de l'Ebre, i sobretot també que és el motiu pel qual ens va fer participar d'aquest intercanvi, d'aquesta primera trobada, d'aquesta fase inicial d'aquest futur cooperació, pues, és el tema del desenvolupament de tot el que és el turisme pesquer, que de fet pues, la zona de la Toscana, alguns ports com Livorno o altres zones de la zona de la Toscana pues, ho han treballat molt bé. No? I de fet, era, més que res, de quina manera podíem establir contacte en 4 grups d'acció local pesquers que té la zona de la Toscana, en perspectiva, bueno, pues, d'intercanvi d'experiències pel que fa a la comercialització, sobretot, i als temes del turisme pesquer.
Per tant, d'aquesta manera, Joan, si anem a pams, en el cas de, per exemple, la galera, que seria l'espècie comuna més destacada, a les Terres de l'Ebre és un dels crustacis que més es captura en els ports ebrencs, i per tant la vostra voluntat també és mirar d'aconseguir amb aquest intercanvi d'experiències la millora de la seva comercialització, no? Donar-li més valor afegit al producte.
Sí, exacte. Per exemple, una de les coses que ens van sorprendre de la zona de la Toscana, perquè a Viareggio o a Livorno, és que fins i tot per posar en valor el que representa el crustaci de la galera, fins i tot el venen viu. El consumidor pot comprar les galeres vives abans de ser cuinades o abans de ser emportades a casa. No? Jo crec que això ens va sorprendre molt perquè, de fet, pues, jo crec que és un dels reptes redundants que té el nostre territori, no? De posar en valor el seu producte. I el seu producte l'ha de posar en valor no només des de les llotges, no només posar en valor la qualitat del nostre producte, sinó buscar mecanismes de comercialització que ens puguen i que ens permetin ser competitius. I en aquest sentit, la galera, que és un crustaci que jo crec que és dels més extraordinaris quan la posem al nostre plat, pues hem de ser capaços de donar-li la volta i de mirar de quina manera pues, mm-hmm. li podem donar més valor afegit que el que ja té. Però és que al final el repte ha de ser este, no? Constantment mirar de quina manera podem comercialitzar millor sense perdre de vista l'alt valor que té, però que hem d'anar més enllà, no? I de fet, els pescadors i jo crec que també tota la humanitat, tota la societat en general, el que ha de fer és aquells que fan les coses bé, pues, prendre nota, i tot i que evidentment són territoris diferenciats, però en tot cas pues, aquelles coses que funcionen hem de ser capaces de copiar-les o d'importar-les o de fer-les compatibles en el nostre model.
I Joan, de l'altra banda, ens parlaves d'explotar millor encara el turisme pesquer. No parlem del pescaturisme, eh? No estem parlant de sortir a pescar a la mar, sinó estem parlant de que els municipis pesquers del litoral de les Terres de l'Ebre, i entenem que això es podria estendre a altres punts del país, reforçar encara més el caràcter mariner, el caràcter pesquer, no? D'aquestes poblacions.
Bé, jo crec que aquí hem de fer un parèntesi perquè certament a Catalunya, que ha estat de les comunitats autònomes més capdavanteres i que ha liderat, som la primera comunitat autònoma, per exemple, que ha tingut un decret de pesca, turisme i turisme pesquer. El pesca, turisme, jo crec que té uns condicionants logístics, tècnics, burocràtics i, si em permet, a nivell temporal, que fan una mica complicada la seva execució a les embarcacions. Per què? Per exemple, avui comença la vida biològica al port de Sant Carles de la Ràpita. De fet, avui paral·lelament han sortit ja les barques de la Cala que han fet parada biològica maig i juny. Fixa't, l'època de més afluència de turistes al territori, a la nostra zona, podríem dir que és de maig a agost. Pues bé, paradoxalment, la majoria de ports, quan no maig i juny, sinó juliol i agost, en parada de vida biològica, cosa que dificultaria, per exemple, que els turistes que vinguessin en aquesta finalitat poguessin sortir a acompanyar els pescadors. En segon lloc, la normativa catalana aplicable en aquest sentit és molt estricta. Això comporta que la majoria d'embarcacions, en temes d'accessibilitat, en temes de seguretat, han de fer unes despeses per adaptar-les que ja fan que molts de pescadors que tinguin potser aquesta inquietud acaben desistint perquè això suposa un cost afegit ja al seu propi funcionament, no? A més, pues, tota la part burocràtica, capitanies marítimes, aquí entren molts actors en joc, yeah. Cosa que fa que resistim. No resistim, és un criteri propi del sector, eh?
Joan,
potser cal enfocar... Sí.
No, dic, en tot cas, segur que d'aquest contacte en sortiran futures iniciatives de les quals en parlarem aquí al FAR. Ho hem de deixar aquí avui. T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. En tres seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La teva imatge ja no suggereix records. No et reconec. Antics somriures
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. I parlem d'esports i repassem els resultats del cap de setmana. Atenció, grecs, argentins i australians al capdavant de l'F18 World Championship de la Costa Brava. Cristina.
El catamarà grec de l'equip Red Bull encapçala la classificació provisional en el primer dia de regates del Campionat Mundial de Catamarans F18. En segon lloc s'ha situat el catamarà dels argentins Cruz González i Mariano Heuser. I en tercer lloc de la classificació provisional està per als australians Brett Goodall i Steph Hazen. La competició va començar ahir cap a la una del migdia quan el comitè de regates va certificar que el vent tèrmic s'havia estabilitzat. El Golf de Roses acollirà fins al proper dijous 4 de juliol 130 catamarans amb 260 participants que competeixen simultàniament en dos camps de regates a una milla i mitja de la platja, entre Punta Falconera i l'Escala, ocupant tota la badia de Roses. Ahir el vent entre 8 i 14 nusos va permetre disputar les tres proves previstes i ara els catamarans estan a l'aigua disputant el segon dia de regates.
I més de 100 participants a la Sub-Week Empúria Brava 2019.
Concretament, 108 persones han participat de les 19 activitats organitzades aquest cap de setmana a Empúria Brava a la trobada de Paddle Surf, que enguany ha arribat a la cinquena edició. S'ha fet ioga i pilates a l'aigua sobre les taules de Paddle Surf, pilates aeri, activitats amb taules gegants com a crossport i també diverses marques esportives han vingut a presentar els nous productes de temporada. Només hi ha un dia a l'any que els Paddle Surf poden navegar pels canals d'Empúria Brava i ha estat aquest dissabte, com explica la coordinadora d'Empúria Brava Sailing, Marina Cerquella.
L'activitat estrella de la Sub-8, com cada any, és sempre remada pels canals d'Empúria Brava, que com bé sabeu és la marina més gran d'Europa, residencial, i bé, vam fer una remada allà a l'hora de la posta de sol, el dissabte, i la veritat que va ser molt bonic, érem unes 80 i pico taules remant pels canals, de l'ambient que hi havia, i això, la gent s'ho va passar molt bé, estava molt contenta.
48 participants de totes les edats també han format part de les tres competicions organitzades de Paddle Surf, la més llarga de 10 quilòmetres per als més experts, però també amb opcions més populars amb una distància de 6 i 3 quilòmetres.
I ja tenim guanyador de la final del Trofeu Interclubs. És Albert Ametller. Ivan.
I ho ha fet després d'una tercera regata molt i molt dura. Només es van poder celebrar dues proves perquè el vent no va permetre que els regatistes poguessin navegar i diumenge. Per tant, amb les proves que es van disputar durant la jornada de dissabte va ser suficient perquè l'embarcació boira d'Albert Ametller aconseguís el títol d'aquest trofeu interclub s'organitzant conjuntament el Club Nàutic Vilanova i el Club Nàutic Garraf. El garrafenc va endur-se la victòria, això sí, amb només un punt de diferència del segon classificat que va ser l'Anet, també del Club Nàutic Garraf. La tercera plaça va ser pel vilanoví Àngel Blázquez. Esteve Ferrer, director esportiu del Club Nàutic Garraf, ha volgut destacar l'èxit de participació, tot i la duresa de les proves.
Ha anat molt bé. Va haver-hi una participació de 60 embarcacions, tot un èxit, per ser una regata de nivell 2 de la Federació Catalana de Vela. L'únic problema que ha sigut l'última jornada no vam tenir les condicions mínimes necessàries de vent. I tot i que ho vam intentar diverses vegades, no va ser possible. Cal destacar el bon fer de la gent en la participació i en la navegació en condicions dures, perquè la jornada anterior vam fer dues proves i una d'elles va ser en vent fort.
Les categories d'ORC4 o ORC5 i esportiu van posar punt i final a aquest trofeu Interclubs, on Rafa Moreu, Xavi Tur i Xavi Navarro van aconseguir la primera plaça.
I els remers i les remeres de l'associació Xinutxano de Deltebre queden en cinquè i sisè lloc en la segona regata de la Lliga Catalana celebrada a Lloret de Mar. Judit Castells.
Doncs sí, la tripulació de la categoria sènior masculí ha aconseguit el cinquè lloc, mentre que la de les dones en la categoria veterà femení han quedat en sisena posició. No han sigut les posicions que des d'un principi tenien establertes com a objectius, ja que des de l'associació Xinutxano de Deltebre asseguraven que anaven a guanyar. No obstant, encara queden 4 regates més d'aquesta Lliga Catalana, un campionat que consta de 6 proves i la darrera se celebrarà el 4 d'agost a Deltebre. El Campionat de Catalunya també se disputarà en aigües del riu Ebre i seran el 31 d'agost i l'1 de setembre a Sant Jaume d'Enveja.
I l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics va organitzar aquest cap de setmana la segona travessia per la Costa Daurada, Daniel.
Desenes de creuers van navegar dissabte per les aigües tarragonines amb sortida des del Club Nàutic de Salou i amb arribada al port de Segur de Calafell. Hi van participar creuers de les modalitats ORC, A2 i també de solitaris. Dues de les embarcacions participants del Club Nàutic Cambrils, el Bonadventure i el Mont de l'Ona 2, es van emportar les dues primeres posicions de la regata. La festa marítima va acabar amb el lliurament de trofeus durant un sopar popular i també diverses activitats que es van celebrar ahir diumenge a la platja de Segur.
Segueix la llum del far.
Avui, atenció, avui és el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació Marítima. Hoy es una jornada en que se quiere poner el acento y se quiere, de alguna manera, poner en valor todas las ayudas que desde el mundo de la tecnología se han incorporado a la navegación. Lejos quedan épocas en que con una brújula y una carta náutica se navegaba por todos los mares. Actualmente no es así. Y no solo no es así, sino que además la tecnología se ha usado hasta para geolocalizar constantemente hasta el trabajo de las embarcaciones de pesca. Por ese motivo, hoy los faros encenderán sus luces y hasta en algunos casos harán sonar sus bocinas, un poco para celebrar y hacernos a todos partícipes de este Día Mundial. Javier Pérez de Arévalo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Importantísimo papel el que hacen los faros y el que ha hecho la tecnología la mejora de la navegación, ¿no?
Sí, ya lo creo. En algunos casos pues ha repercutido también en la automatización y, por supuesto, pues en, digamos, en la pérdida progresiva de un estilo de vida que era este trabajo, el de farero. Pero la tecnología afecta transversalmente a todos los trabajos y, por supuesto, el de farero no iba a ser menos.
El farero, que era, alguna vez lo hemos explicado aquí en el programa, ¿no? Una persona pues con un carácter un tanto peculiar y una manera de ver la vida un tanto particular debido a las condiciones de vida, y que ahora los fareros son pues lo más parecido ¿a qué? Pues, por ejemplo, a un técnico de Telefónica.
Pues sí, prácticamente tú lo has dicho. Vamos con nuestros ordenadores portátiles, tenemos que pincharnos en tarjetas y configurarlas y demás. Y lo único, pues eso, tener que seguir haciendo revisiones nocturnas, más que nada para supervisar las luces que no son nuestras, fíjate, sino las luces de clubes deportivos o de puertos autonómicos.
Y a pesar de eso, ¿siguen habiendo accidentes navegando, siguen habiendo barcos que chocan o que se precipitan contra las rocas, siguen habiendo accidentes todavía poco señalizados? Esto es imposible, ¿no? Llegará un momento en que no tendremos que aceptar de que señalizarlo todo es inviable.
Vamos a ver, se están empezando a usar ya señales virtuales. Nosotros, por ejemplo, aquí ya en el puerto de Alcudia ya hemos puesto la primera boya virtual del sistema de ayudas a la navegación. Ese es el futuro. Cada vez habrá más ayudas virtuales que un receptor especial que llevan los navegantes. Pueden verlas, pero no existen en la realidad. Pero, de todas maneras, mientras los barcos estén en manos de seres humanos, y esos seres humanos a veces pues no tengan la responsabilidad que deberían de tener, pueden ocurrir accidentes como el que casi hasta a punto de suceder hace cosa de 15 días en Formentera, entre la línea entre Ibiza y Formentera, y por poquito no se le han pegado los barcos.
¿Cómo se entiende? Es decir, en un momento en que se geolocaliza todo y además en que todo va informatizado y que los propios barcos establecen medidas de seguridad a su alrededor cuando ponen el piloto automático, ¿cómo puede ser que esto pase?
Yo creo que es por un exceso de confianza, precisamente porque funciona muy bien la seguridad marítima, porque hay una señalización bastante exhaustiva y luego además tenemos unos sistemas radioeléctricos de posicionamiento muy fiables, pues hay un abandono quizás de lo que es la referencia visual. Y ahí es donde, como digo, pues cuenta la responsabilidad de cada navegante. En algunos momentos te puedes relajar demasiado y ocurre lo que ocurre. O como hace, no sé, 6 años o por ahí, que también un barco se montó encima de un islote ahí en Formentera. Esto puede ocurrir en cualquier lado, vamos.
En el mundo de la pesca, desgraciadamente, ha pasado algunas veces, ¿no? Que de vuelta a puerto, pues haciendo las tareas de a bordo, separando el pescado, preparando un poco la llegada a puerto y la comercialización del producto, van con piloto automático y por ahí se cruza alguien o se cruzan delante de alguien y al final acaba en maldito accidente, ¿no?
Claro, claro. Y luego, además, hay otra cuestión, que es, ahora estamos en verano, el mar está muy tranquilo, pero cuando llega el invierno y empiezan los temporales, pues claro, el factor climatológico pues también es un hándicap muy fuerte, y ante determinados temporales hay naves o hay embarcaciones pequeñas que poco pueden hacer, ¿no? Y entonces es cuando vienen también los accidentes.
La tecnología nos ha servido para aprender a... Perdón, para navegar más seguros, pero para olvidarnos a navegar. Es decir, navegamos más, todo y que sabemos menos.
Sí, sí, sí. De hecho, eso es así. De hecho, te voy a contar una anécdota. Después de la Guerra Civil, la situación económica era terrible. Entonces no había dinero prácticamente ni para gasolina para hacer el servicio de abastecimiento de los faros. Entonces, desde aquí en Baleares, se dijo que había que volver a utilizar la vela y los remos el máximo posible. Y me acuerdo de en la documentación haber encontrado un escrito de uno de los patrones de barco diciendo que lo sentían mucho, pero que su tripulación, los marineros, no sabían ya navegar a vela. Entonces, y estamos hablando del año 40, ¿eh?
Ya, ya.
Y entonces, fíjate, en el año 40 ya se había olvidado navegar a vela.
No, eso es gordo. Y además, no, y mucha gente, ¿no?, que navega hoy en día, el otro día lo hablábamos la pasada con formadores, ¿no? Bueno, pues que hay gente que va, se saca el título y se cree que con el certificado de que ha hecho y ha aprobado un examen ya sabe navegar, y realmente no es así. No sé, había alguien que me decía, navegamos más, pero sabemos menos.
Sí, sí, sí. Esto es otro de los problemas que ocurre sobre todo en verano, cuando sale muchísima gente a navegar que no tiene ni la experiencia, ni muchas veces ni los conocimientos, y se lo toma muy a la ligera. Septiembre es un mes terrible. Septiembre es un mes terrible porque empiezan las primeras tormentas, son repentinas y se te puede montar un guirigay tremendo en el mar. Y ahí hay cantidad de navegantes que acaban con su yate o con su embarcación a pique, vamos.
Los faros y los fareros... Supongo que ante esta realidad también aquello te preocupas, lo que puedas preocuparte, ¿eh? Pero quiero decir que te das cuenta de que el mundo está cambiando, ¿no? Y que todo va a evolucionar rápido.
Hombre, dínoslo a los fareros. Empezamos por creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, que yo empecé yendo con un mechero a todos los sitios,
sí,
porque
es verdad.
Muchos iban con gas y ahora tengo que ir con un ordenador portátil. Así que imagínate si nos hemos tenido que adaptar ahí.
Hoy el ministro decía que hay que seguir implementando tecnología, hay que seguir implementando modernización en el mundo de la navegación. Y yo pensaba, sí, pero no lo podemos dejar todo ahí, ¿no? Es decir, no solo podemos implementar tecnología, hay que implementar también sentido común y responsabilidad.
Claro, lo que pasa que, bueno, la tecnología es imparable, el desarrollo tecnológico es imparable. Entonces llegará un momento en el que la inteligencia artificial quiera ocupar los puestos que muchas veces estamos ocupando ahora. Entonces ahí es donde vendrá realmente el reto, estos coches automáticos, sin piloto, y de ahí... Pues imagínate tú, buques sin piloto, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre están los partidarios de que dicen que siempre será más seguro una nave tripulada por o manejada por una inteligencia artificial que no por un ser humano, mientras que están los detractores que dicen que no. Bueno, ese es el reto, ha sido así siempre, el avance tecnológico.
Y a nivel europeo, vosotros que tenéis contactos con otros países, los faros de aquí, los faros de España, son faros que, bueno, pues están a la vanguardia, o hay sitios donde funcionan con más solvencia, para entendernos?
No. España siempre ha estado en primera línea, ¿eh? Por ejemplo, Sí, por ejemplo, cuando Fresnel inventó su óptica catadióptrica, que se estrenó en el Faro de Cordoba en 1823, aquí en 1847 ya las estábamos implementando, mientras que en Japón hasta 1870 nada. Al nivel de GPS diferencial, a nivel de ayuda radioeléctrica, es lo mismo. No, España para nada va a la zaga de estos países, sino todo lo contrario. De hecho, cuando se constituyó la IALA, que por eso hoy se celebra el Día Mundial de las señales de las ayudas a la navegación, porque el 1 de julio de 1957 es cuando se constituyó el organismo IALA, que es el que, digamos, coordina todas las directrices del mundo de los faros y las ayudas a la navegación. España, desde 1957, desde el mismo momento en que se constituyó este organismo, es miembro, es país miembro. Y solo eran 20 países, ahora ya son más de 80.
Ayudas a la navegación hay un montón, hay los faros, hay la radio, hay las radiobalizas, hay el ICE, ¿qué más hay? Los radares, ¿no? Los sonars.
Radares, RACON, sonar, reflectores pasivos, el GPS diferencial, como te digo, las sirenas hasta hace prácticamente un año, aunque ya desde la IALA, este organismo precisamente, se ha recomendado que, bueno, se ha dicho que ya no se reconocen como ayudas a la navegación y que se recomienda que poco a poco se vayan retirando, precisamente por el auge de las ayudas radioeléctricas, etcétera, etcétera. Y otras han ido desapareciendo, como los sistemas de navegación DECA, LORAN, pues cosas desaparecen y otras desaparecen.
Fíjate, dentro de media hora aproximadamente hablaremos con una historiadora sobre la navegación por el Mediterráneo en época medieval. Es absolutamente sorprendente documentarte un poco sobre cómo se hacía entonces y cómo se hace ahora, ¿no? En una época donde solo había cartas de navegación, pero bueno, que básicamente los buenos navegantes se orientaban por señas, ¿no? Y por el conocimiento de la zona costera.
Sí, y por supuesto ya había faros, ya había torres luminosas. Incluso había un sistema que a mí me gusta denominarlo de destellos pasivos, que es que eran torres con una especie de campanario arriba, con unas ventanitas, y ahí al encender las hogueras que encendían dentro, el navegante al moverse por el mar, había veces que el muro le tapaba la luz y había veces que no. Al fin y al cabo, veía la luz aparecer y desaparecer de una manera muy lenta. Pero eran unos destellos, como digo yo, pasivos.
Pues oye, son ayudas que se han ido llevando y que hoy de alguna manera se les hace homenaje, ¿no? ¿Es la primera vez que lo hacemos esto?
Porque sí, es el primer día internacional que se celebra aquí en España, concretamente en Palma, y es el primer día internacional. Que más vale que se den prisa, porque a este paso la Asamblea de las Naciones Unidas ha reconocido ya más de 150 días internacionales. Entonces, a este paso no va a quedar día en la agenda. Así que había que darse prisa para venir uno para los faros. Tenemos días internacionales hasta de las legumbres y otro día el Día Internacional del Retrete. Así que
yo no, pero cuento. El de los faros todavía. ¿Y qué? ¿Estás en Palma tú? Sí, ¿eh?
Sí, estoy en Palma, sí.
¿Y qué habéis hecho para un poco celebrarlo todo?
Pues mira, en un hotel ha habido una recepción donde miembros internacionales de la IALA han hecho sus speeches y sus ponencias. Después, en el Castillo de San Carlos se ha hecho una foto y justo a las 12 se han hecho sonar sirenas de buques y se han encendido los faros de todas las islas y justo el de Porto Pi, que es el que tenían ahí al lado. Después han venido aquí al faro de Porto Pi, se han descubierto unas placas, una en homenaje, digamos, a las familias de fareros que han vivido en condiciones de duro aislamiento. Y ahora tenemos, ahora mismo a las 5 empieza la jornada de puertas abiertas del museo que tenemos aquí.
Por tanto, hoy día de reconocimiento un poco, de contacto entre todos, y bueno, hasta el año que viene, ¿no? 1 de julio, por tanto, esto queda fijo ya, ¿eh?
Sí, me imagino que ya será en otro país, pero aún así habrá que apuntarse a hacer algo.
Bueno, oye, pues no sé por qué tiene que ir a otro país y aquí tenemos faros por doquier, ¿no? Y además faros importantes.
Ya, pero como son 80 miembros de esta organización, que es la que la que ha declarado este día, y pues habrá, me imagino que irá rotando esto por todas partes.
Pues nada, que la gente se aprenda cómo funcionan los faros, el ciclo de destellos que los caracteriza a todos y cada uno de ellos, y desde aquí reconocer el trabajo de los fareros de siempre, los de toda la vida, los que vivían allí y que en algunos momentos han dado hasta historias para la Crónica Negra, y los modernos, los que vais con el coche, el ordenador, el cable, la conexión, y que vais arriba y abajo cada vez que se os requiere en alguna de las luces importantes para la navegación. Un reconocimiento para todos.
Pues muchísimas gracias por ese reconocimiento. La verdad es que lo valoramos mucho.
Javier, ha sido un placer conversar contigo esta tarde y en todo caso, reitero, ¿eh? Hay que conocer los faros, que cada uno conozca el de su comunidad, el de su país eso. O el de su zona, y entre todos los protejamos, que eso es lo más importante.
Me parece.
Venga, un abrazo, venga, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Doncs aquest era el dia d'avui, aquest era el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació Marítima, la primera jornada mundial de les ajudes a la navegació marítima, que s'ha fet avui, 1 de juliol del 2019, a Palma de Mallorca s'ha fet l'acte central, però que a partir d'avui se celebrarà cada 1 de juliol arreu del món. Cal dir que al llarg d'aquesta tarda i de les passades hores i de les properes, arreu del país, a tots els fars, es farà doncs, o una encesa o una sonada de sirenes o algun acte que d'alguna manera reivindiqui i reorienti, refermi aquesta jornada. A llocs com Tossa, per exemple, s'han fet una visita guiada que ha servit perquè moltes persones doncs, referenciïn aquest far que, sens dubte, és dels més importants. En altres llocs també s'ha fet aquesta visita guiada. Vinga, va, deixem d'explicar coses i ens n'anem a proposar d'altres.
El concurs del far.
Una cosa. Doncs anem a saber una miqueta el concurs del far d'aquesta setmana. Anem de proposar quina és la pregunta i explicar quin és el premi. I ens anem cap a la Costa Daurada. Daniel, aquesta setmana toca a tu.
Sí, em toca a mi. I bé, i jo he de dir que el premi que sortegem aquesta, o que sortejarem aquesta setmana, jo ja l'he gaudit, eh? Ja l'he experimentat algun cop
a
la meva vida.
Sí. Molt bé.
I a més, és una experiència 100% recomanable. Doncs serà una sortida per a dues persones per fer snorkel a la costa de la Milla de Mar amb Plankton Diving, aquesta empresa de divulgació de serveis marins que fa aquest passet més quan et poses les ulleres, t'enfundes les ulleres, et poses el tub, et poses també el neoprè, ni que ara doncs, a l'estiu doncs, ja sigui més còmode, però bueno, fan aquesta activitat durant tot l'any, i descobreixes, per exemple, la praderia de Posidònia més gran que hi ha a Catalunya, que està a la Mella de Mar. Descobreixes moltes espècies que habiten tant de flora dins de la costa del Golf de Sant Jordi, i ho fas doncs, durant una mica més d'una hora coneixent cales, coneixent raconets, bueno, i a part explicant-te-ho, també una mica, que està molt bé agafar tu sol i te'n vas, però dius, sí? I això què és? I allò què és? I no sap res. I dius, no, he vist allò. I realment no és el que tu dius, sinó que val més que un professional doncs, t'ho expliqui. Són sortides que fan habitualment i que, per tant, doncs, sortejarem aquesta setmana a la pregunta D, que publicarem d'aquí a no res al Facebook i a Twitter del Far FM. Quin és el vostre lloc ideal per fer snorkel? Per mi la Mella de Mar, clar, perquè és casa meva, però clar. I per vosaltres? Segur que haureu fet snorkel a molts llocs, això de busseig, de superfície. Sí, sí. Doncs ens dieu el vostre lloc ideal. No, amb Valverde mai, no?
Amb Valverde mai. A veure, Valverde, torna-hi, què? Què dius? Vinga, endavant.
Jo mai,
digue-ho. Digue-ho, Valverde, jo mai.
Jo mai he fet snorkel.
No, és veritat, En David Valverde necessita un bateig de mar urgentment, perquè...
Això sí és aquell joc del jo mai, ara tocaria veure, Valverde,
Exacte. Bueno, Valverde... Heu de saber que després d'un càsting complicat i difícil vam lograr tenir un tècnic que sapigués d'immersió. És monitor de...
Ja que sapigués de faders i simples, ja que ja és molta cosa.
Sí. Així sona tot, saps? Vull dir, però el tio, almenys, de tant en tant, doncs fa algun comentari sobre immersió i coses d'aquestes, saps? Que, bueno, sempre enriqueix una mica el programa i fa que sigui tot millor. Per tant, t'has de posar neoprè, per fer-ho això?
Bueno, ara a l'estiu es posa neoprè també, perquè molts cops doncs, vas en zones en què pot haver, doncs, allò urticant una mica, no? I bueno, per seguretat i per gaudir, doncs millor sempre anar ben protegit, tot i que evidentment ara amb aquestes bones temperatures jo t'asseguro que apeteix moltíssim, i també perquè no se'ns arrugui massa la pell, que si saps que estàs una hora dins l'aigua surts ja amb les puntes dels dits totes arrugades. Doncs bueno, portes el neoprè i ja està, i així ja t'evites bueno, aquests patiments, no?
Sí, sí, no, ja. Millor fer-ho així. Escolta'm, quina és la pregunta, ja que hi som posats?
Recordem, quin és el vostre lloc ideal per tal de fer snorkel? Ens podeu dir una altra punta del món si ho heu anat a fer de vacances. Ens podeu dir la platja de davant de casa vostra. Ens podeu dir un racó amagat que també voldrem descobrir des del far. Ho haureu de fer contestant a la pregunta que publicarem de seguida al nostre Facebook i Twitter, al Far FM, i que estarà disponible, recordeu, fins divendres. Per tant, bueno, si ho feu ara, doncs ja ho teniu fet. Si us ho voleu rumiar, doncs teniu tota la setmana. Divendres, al final del programa, ho sortejarem entre bueno, tota la gent que ens escolta el programa i que participi a Facebook o a Twitter.
Molt bé, doncs quin és el vostre lloc preferit per fer snorkel? Quin és el lloc preferit? I si no ho sabem, quin és el teu lloc preferit per fer snorkel?
La banyera.
La banyera de casa. És molt bo. Ai. Bueno, jo la dutxa. Ai. Ja està.
Algun racó d'Arenys tindreu, no? O no?
Sí, sí, sí. On podem? Un racó d'Arenys que es pugui fer snorkel. Tenim una font aquí a la plaça de la Mina que és el lloc. Trobes una de vegetació i fongs i coses que flipes. Per cert, tenim un problema. Teniu papallones aquí a l'Ametlla de Mar o què?
No. És a dir, doncs, si m'ho preguntes, en plan, m'ho estàs dient en plan de volumen, eh? És a dir,
sí,
que
sí.
No.
Tenim una plaga aquí increïble de papallones que buah, vas pel carrer i, no t'ho dic en broma, sembla que vagis pels prats de la Heidi. Te'n recordes, la Heidi, quan caminava pels prats que s'aixecaven papallones? Doncs això sembla el mateix, però pel mig de la riera, saps?
Però això és ara que venen les altes temperatures o...?
Sí, suposo que deu ser producte de les altes temperatures, que al final acaba...
És una plaga.
Com... Sí, és una plaga. Gràcies, Isabel, per l'aportació.
És que, a més a més, no són papallones. La gent s'està pensant que són unes papallones i no són ben
són
bé.
Són arnes.
Explica la història com és.
Són arnes, que són papallones, lletges i marrons i peludes.
Però d'on surten?
De les cuques. Les cuques...
Que s'estan menjant les alzines.
Exacte, com el Pere, que per això no ve mai. Doncs, en tot cas, bueno, que ho sapigueu, que si veneu al Maresme us trobareu aquestes arnes. Vinga...
Va, a concursar.
Però mortifica. Ja està. Hòstia, quin final.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Costa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba.